força e ao triunfo, és ele que m'ha salvado.
Miren, i el divendres passat vam parlar del valencià i l'església. I, clar, ens quedem sense temps i es vam emplaçar a poder seguir tractant-lo este divendres. Per això està avui nosaltres Santi Cortells, el professor Santi Cortells, per a continuar parlant del valencià i la Església. Molt bon dia, Santi.
Bon dia. Este text que escoltàvem al principi és de la traducció de la Bíblia al valencià, o al català, com diuen al nord, coneguda com la Bíblia de Montserrat, una traducció preciosa perquè qualsevol persona que s'estime la literatura, la llengua, en general, com a art, no? S'ha d'estimar esta traducció, que és realment la que jo més utilitzo, i parla del bateig del Senyor, és un text d'Isaïes, i d'alguna manera quan aprenem una llengua com esta nostra, no? El valencià, d'alguna manera és com si ens batejàrem, no? Sí. En un principi decidim, fem una decisió, i és el que necessitem, no? Més gent que decidisca fer ús d'esta llengua tan bonica que estem parlant així ara mateix. Uh-huh. Vaig començar la setmana passada i no sé si em donarà temps d'acabar avui, perquè realment és un tema que em conec molt profundament, que m'he treballat, que m'he estudiat i que he viscut des de dins, no? Per això vaig intentar ara resumir l'altra part, que és el temps modern. Vam parlar de la doctrina de l'Església respecte del valencià, clarament favorable, vam posar alguns exemples, vam fer un xicotet recorregut al llarg de la història des dels inicis del Regne de València i ara arribem a l'actualitat, no? Bé, el primer que voldria fer és fer-nos una pregunta, no? L'Església és al País Valencià molt important. Hi ha molta gent que ens escoltarà que no és creient, però continua tenint un índex de pràctica molt alt. L'Església i els valors religiosos poden donar, i crec que això va ser l'aport en la transició, una força espiritual i una autoritat moral a qualsevol moviment social, i més encara si és de tipus nacionalista. I cal que tinguem en compte que la major part dels moviments nacionalistes europeus o tenen o han tingut darrere el suport d'una institució eclesiàstica. Escòcia, Flandes, Euskadi, la mateixa Catalunya, Mallorca, Irlanda, el Quebec, Polònia, evidentment, Polònia no seria independent sense l'Església Catòlica. Això és una cosa que tots podem entendre, no? I més encara, si aquest nacionalisme està en consonància a la doctrina del Magisteri de l'Església Catòlica, que vam exposar l'altre dia, segons la qual l'Església sempre ha de fer costat a les minories ètniques i vetllar pels drets dels menuts, dels xicotets, seguint la tradició cristiana de defensar el dèbil davant de l'opressor. És a dir, el valencià és oprimit, clarament. Uh-huh. I una altra cosa que també diré: quina era la llengua de Jesús? Molta gent saber això només quan va veure aquella pel·lícula de Mel Gibson. La llengua de Jesús era l'arameu, una llengua minoritària i minoritzada com és el valencià. Una llengua menuda, una llengua perseguida, és a dir, ahí ho dice, no? Com a valor cristià per a començar esta reflexió d'avui. Bé, arran del Concili Vaticà II, que conclou el dia de la Puríssima de l'any 65, l'Església havia d'aplicar la seva doctrina, la doctrina que vam exposar l'altre dia, i defensar el nostre valencià. Així, en l'any 1970, n'hi havia ja un precedent que vam comentar l'altre dia, que era el de mossèn Vicenç Sorribes, allà pels anys 50, que intenta ja fer algunes traduccions, però el Concili Vaticà encara no s'havia fet, per tant pastoralment no n'hi havia aquesta obligació que sí que n'hi ha ja a partir de l'any 65. La Comissió Provincial Valentino Tarraconense, seguint el nou missal, el novus ordo, la nova missa o el nou ordre de la missa que es va aprovar a partir del Concili Vaticà II, fa l'ordinari de la missa en llengua catalana, en adaptacions per a l'ús dels bisbats de València, Sogorb-Castelló, Oriol Alacant i tots aquests bisbes autoritzen i ser ordinari de la missa en aquestes adaptacions. Posteriorment, el que en aquell moment era l'arquebisbe de València, Josep Maria García Leguera, crea en maig del 73 una comissió interdiocesana per als textos en valencià. I ahí estaven, com vaig dir l'altre dia, Sánchez Guarner, Francesc de Borjamoll, Enric Valor, Abelí Flors, que va rebre un premi de Socarrats, així a Vila-real. Abelí Flors, bueno, li van donar un premi, però és que espera fer 20 programes, vull dir, ha estat present i jo indirectament, l'he conegut indirectament en diversos moments, no? Com ara sí. Explicaré. A qui trien com a president? Doncs a un prevere, a un mossèn, que era d'origen mallorquí, però que ja estava establert fa molts anys al País Valencià, que era Pere Riutort i Mestre. L'arquebisbe fa un decret per anomenar-lo encarregat i a partir de la comissió que he nomenat culminen en la publicació l'any 75, després de la mort de Franco, del que era el llibre del poble de Déu, que és una recopilació de textos litúrgics bellíssima, preciosa, que a Vila-real ha vingut utilitzant-se de manera normal. De fet, quan vaig decidir per este programa, fins i tot gent d'esta de dretes de tota la vida, però valencianista, que a Vila-real en tenim molta, i qui ens conega, qui conega la realitat de Vila-real ho sap perfectament, doncs m'ha dit, home, però este tema... No, el tema de la polèmica a partir dels evangelis a Vila-real no és un tema. O sigui, això m'ho ha dit, no puc dir el nom, però una persona o diverses persones de, com dic, de la dreta valencianista esta que tenim al poble que encara existís, no? I encara i a Vila-real té certa força. Pere Riutort fins i tot va haver de vendre unes terres, és a dir, esta era la implicació, va haver de vendre unes terres que tenia a Mallorca per a poder sufragar esta bellíssima i preciosa traducció. Però clar, com he dit al principi, les forces franquistes no podien permetre que l'Església donara ese suport espiritual al moviment nacionalista valencià, que de totes totes la guerra fe despegar, perquè a partir de la riquíssima història de resistència del valencià a través de l'Església que en tenim, que de fet en el País Valencià va ser un dels únics contraforts que teníem a la literatura, a la llengua, de fet entre els signants de les normes del 32 n'hi ha capellans, molt sovint utilitzem el diccionari de mossèn Alcover, vull dir, la implicació de l'Església ha sigut majúscula i els franquistes havien de parar-la com fora. Un dels principals actors va ser Fernando Abril Martorell, que evidentment era un catòlic practicant, i per això ell no podia permetre que la seua, entre cometes, església doncs, assumira en certa manera la reivindicació de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià. Podria fer un paral·lelisme, i el vaig a fer, en José María Llanos, que criticava el bisbe, l'arquebisbe de València, l'arquebisbe Benavent, precisament per haver diguem-ne publicat aquest text dels quatre evangelis i que havia sigut lloat per l'expresident Ximo Puig, i més o menys deia que com si Ximo Puig lloava l'arquebisbe, que alguna cosa estava fent malament l'arquebisbe. Això és un guirigall mental d'alguns cristians que jo crec que no tenen clar precisament els quatre evangelis. Excloure a Ximo Puig o a qui siga de la possibilitat de participar en la comunitat cristiana és una aberració i un pecat mortal. I com a catòlic li hauria de donar autèntica vergonya, perquè no es pot excloure a ningú, de la mateixa manera que jo he vist i ho he patit, de gent que m'ha cridat, he anat a durar a batejar al meu xiquet, li he demanat al retor que volia batejar en valencià i m'ha negat el bateig. Això és un pecat mortal greu del capellà. I és un pecat mortal de José María Llanos excloure a Ximo Puig i suggerir que com és Ximo Puig i com és del PSOE no té dret a participar de la comunió catòlica ni a opinar ni res. Ho dic amb vehemència perquè sabeu que jo he estat en un seminari, vull dir, és una cosa que sent molt pròpia.
Bueno, parles en coneixement del cas, és a dir, no ho estàs dient perquè sí, sinó perquè saps el que hi ha dins del seno de l'Església.
Ho sé, massa bé ho sé, eh? Encara que fa temps que estigui allunyat, però com dic, i si em dona temps explicaré alguna coseta, ho vaig viure molt des de dins. Juan Fernando Badia, igualment, el que he dit, la gent d'Església doncs, acostuma a ser molt de dretes, és una cosa que no hauria de ser exclusiva, doncs escolta, si un del Partit Comunista vol ser cristià, què passa?
Bueno, és que n'hi ha casos de gent d'esquerres que...
Casos no, a Vila-real moltíssim, segur.
Clar.
En conec molts.
Bueno, és que a Vila-real tenim fama de beatos, eh? També bueno, té de ser així.
Doncs este senyor que vivia la seva fe no des d'aquest cristianisme reflexiu dels quatre evangelis, sinó de la beateria més rampant, doncs va ser un dels atacadors, no? Juntament amb altres com Emilia Tart, el mateix Alderti Casp, que en un primer moment no es fa antivalencianista o secessionista, però després sí. Hi ha noms molt coneguts, com el cas de Juan García Santandreu, que és un polític, el germà del qual sabeu que pertany als Legionaris de Crist, ja vam parlar de la seva relació d'este orde en l'àmbit de la pederàstia i tot això. Vull dir, és un catolicisme que per a mi no, està anys llum del que és el missatge evangèlic. Dic clarament. Bé, quines pressions fan els franquistes o l'ultradreta valenciana que es posa de part del que s'anomena el blaverisme per a que l'Església no introduirà, seguint la seva doctrina, la llengua pròpia en l'Església valenciana? Com tots els conflictes, i més si parlem des de l'Església, l'origen cal trobar-lo en les misèries humanes. L'origen de tot sembla que estaria en una cosa tan terrenal com l'enveja, que sembla ser que sentia un dels membres d'esta comissió interdiocesana que abans he citat, que era Josep Almiñana, per el seu president, el mallorquí Pere Riutor, del que va publicar el llibre de Poble de Déu, i després també el va seguir Xavier Cas i Miquel Alder, que són els que he citat abans. Bé, en un principi, Alderti Casp, estos dos, no van dir res en contra, pel secessionisme lingüístic, però després canvien de parer, no? A finals de l'any 75 apareixen a les províncies unes cartes al director atacant el llibre del Poble de Déu. Atenció, les províncies va ser protagonista dels atacs al valencianisme en l'Església. Després, el que he citat, Josep Almiñana, que fa uns evangelis alternatius, que els he dut així, molt interessants, perquè de veritat s'assemblen molt als evangelis que ha publicat el bisbe, la veritat és això, va començar una campanya pel seu compte, en l'ajuda de Jaume Sancho, que va ser canonge de la catedral, i envia cartes a les parròquies dient que ell era el president de la Comissió Diocesana de la Sagrada Litúrgia, desqualificant el llibre del Poble de Déu, cosa supercristiana, no? Anar desqualificant per ahir a qui no pensa com tu i anar, no? Estes misèries. Supercristiana, vull dir, estic segur que Déu quan haurà arribat allí li haurà dit, oh, que bé, has criticat a tots, que s'has desqualificat públicament i això està molt bé, si és que li ha deixat entrar al cel, clar. Acusacions absurdes, que si estava catalanitzat, que si... Bé, i tot això damunt ho fa d'esquenes de la Comissió Interdiocesana i acusant personalment a Pere Riutor perquè li tenia mania personal i perquè li tenia enveja, bàsicament. El problema que li va passar al bisbe, doncs que no sabia per qui optar, i jo ho entenc, vull dir, de vegades... Doncs quan t'ataquen, doncs està bé, no?, posicionar-se i sa valentia també està en els evangelis, però no tot el món té vocació de màrtir, no? I aleshores, doncs ell no es decidís ni per un ni per l'altre i el problema doncs creix. Després n'hi ha altres protagonistes que són el governador de civil franquista, l'últim, de València, Enrique Oltra, el president de la Diputació franquista, Ignacio Carrao, i l'alcalde de València franquista, Miguel Ramón Izquierdo, que van intimidar sectors de l'Església, sobretot Ignacio Carrao, per a que no utilitzaren els textos del llibre del Poble de Déu, no? De Pere Riutort. De fet, Miguel Ramón, si algú coneix una miqueta la història d'Unió Valenciana, va ser un dels fundadors d'este partit de caire blaver. Ignacio Carrao era membre de la confraria del Sant Calce, vull dir, en esta part de l'església de, jo li anomené, Beateria. Bé, Pere Riutort no es queda parat i els contesta, jo pense que de forma en la valentia cristiana, saps? En la creu davant, els contesta i també li fa costat l'associació a la paraula cristiana, que era defensora de la introducció del valencià en l'Església Valenciana, o quin sacrilegi, no? Introduir el valencià en la litúrgia de l'Església Valenciana. Uh-huh. Bé, estos atacs no van produir com a resultat que el bisbe li retirara el caràcter oficial al llibre de Poble de Déu, i aleshores doncs canvien de tàctica i decidissin fer uns textos litúrgics alternatius en ortografia blavera, i els publiquen a l'any 78, si no recordo malament. Fan un ordinari de la missa, un llibre per als fidels, un llibre de pregàries, i tot això, qui ho sufraga? La Diputació de València, Ignacio Carrao, la Diputació del franquista Ignacio Carrao. I és curiosíssim, perquè com no s'aclarien ni ells a veure quina ortografia utilitzaven, perquè entre ells mateixos no s'aclarien, van arribar a fer quatre versions diferents del Pare Nostre perquè entre ells mateixos s'acusaven de catalanistes, és a dir, els mateixos blaveros o secessionistes que volien publicar un Pare Nostre alternatiu al que era oficial per al bisbat, fan quatre versions diferents perquè l'anterior i el que va després sempre semblava catalanista, una cosa realment de psiquiàtric. Problema, novament, com he dit abans, l'arquebisbe li va faltar, potser, baix el meu punt de vista, valentia, la valentia que ha tingut ara ben a ben. En especial a la ciutat de València això va arribar a un punt horrible, que era l'atac a les eucaristies. Disposem d'un testimoni contemporani dels fets, d'una circular de l'Associació Paraula Cristiana de l'any 79, que no té desperdici. L'Associació Paraula Cristiana es veu en necessitat de fer coneixedor al poble valencià del seu pensament sobre els esdeveniments que han esdevingut l'Església de la Companyia de Jesús de la ciutat de València els diumenges del 21 al 4 de febrer del 79. Per qual motiu volem fer públic el que seguís? La llengua vernacla del País Valencià és la mateixa que la de Catalunya i les Illes Balears, amb unes petites divergències dialectals. Bé, fa una declaració i expliquen el que van resultar els atacs d'esta ultradreta. Quan s'estava celebrant la missa, a base de textos litúrgics aprovats, cosa que ja portava anys aprovada, el primer diumenge 21 de gener del 79 van irrompre 15 persones de la dreta beatera, per a que vegeu qui són, en les seues protestes durant l'homilia. No van deixar parlar al capellà, insultant-lo, cridant-lo, dient-li parles català o valencià. En el mateix moment de la consagració no van tindre cap respecte, i este grup va començar a insultar a tots els que estaven allí, faltant a l'esperit de la caritat i a la dignitat d'un acte litúrgic que no es pot descriure. La base de la seva actuació era la seva dissidència en el text litúrgic, que no es pareixia bé. No suficient en això, el diumenge següent van tornar, i amb més virulència encara, insultant, bandidos, criminals, judes, venuts a l'or català. En el mateix moment de la consagració van arribar a obrir la boca cridant que es convertisca en una serp i que vos menge. I hem de dir que la conducta i la correcció dels ministres de l'altar va ser exemplar en tot moment i no van respondre als insults, ni als ultratges, ni als sacrilegis d'esta gent. Igualment els fidels, que molt impressionants, fins al punt que alguns homes i dones es van posar a plorar mentre aquella marabunda els insultava. I finalitzada, com es va poder, l'Eucaristia, esta xusma va eixir del temple en gran aldarull i es van quedar a les portes insultant a tots els fidels mentre anaven eixint de la missa. Entre ells se sap que n'hi havia alguns que portaven la insígnia del GAP, el Grup d'Acció Valencianista. I així doncs es van desenvolupar les coses en insults, en atacs, especialment als superiors de la residència de la Companyia de Jesús, que en diverses ocasions van haver de prendre la trista decisió de suspendre la missa. Ells, sabent que s'havien suspès misses en valencià, doncs es manifestaven a les portes: hem guanyat, ja no n'hi ha missa catalana! I insultaven a tots els fidels que anaven allí simplement a compartir el cos de Crist, una cosa tan greu com això. Bé, és curiós perquè a la ciutat de València n'hi ha quasi 1.000 misses en castellà, de les quals estos valencianistes mai van protestar, i es feien com a molt en aquell moment 10 misses en valencià en tota la ciutat de València, que eren les úniques que es molestaven. Les altres 1.000 misses en castellà sembla que no es molestaven tant. Bé, i així sí que voldria dir al bisbe Benavent, animar-lo per a que no el guanyi la violència, la incultura i el terror contra la ciència, la racionalitat i el sentit més elementat dels drets humans. Un autèntic delicte contra el dret del poble cristià i valencià a poder gaudir o celebrar les misses, com diu el concili, en la seva llengua. Bé, un altre protagonista de la transició és el bisbe Miquel Roca Cabanellas, que va ser arquebisbe de València del 78 al 92, que davant d'aquests atacs, doncs, bàsicament, el que hem dit, doncs el van aconseguir atemorir-lo i que doncs no es posicionarà clarament fent més gros el problema. No es posicionarà, no, ell aprovava els textos del poble de Déu. El que passa és que no es posicionara, és que no va poder avançar l'aplicació de la doctrina de l'Església en la litúrgia cristiana. Dos protagonistes més, Adolfo Suárez, per descomptat, i Vicent Enrique i Tarancón, bé, que en aquell moment que estaven també perseguits, sabeu que els franquistes no li van perdonar mai algunes decisions al cardenal Tarancón, molt estimat en esta ciutat, precisament. Sí. També ens consta que el cardenal australià James Knox va arribar a dir que la llengua més problemàtica del nom per aplicar la doctrina de l'Església era el valencià, precisament. Bé, i què té com a resultat tot això? Doncs, bàsicament, el que volien, la castellanització actual de l'Església valenciana. Parlarem també de Monsenyor Roca Cabanellas, perquè la seva actitud ambigua, que hem dit, doncs no va afavorir que això canviara de direcció. Un altre protagonista és Maria Consuelo Reina, que era un atac constant, la directora de les províncies, permetia aquest assetjament, no només als valencianisme polític, sinó als retors, a aquesta part de l'Església que volia aplicar la doctrina de l'Església, com vaig explicar així. Un altre protagonista, i no sé si em donarà temps a parlar de tots, però d'ell volia parlar perquè per a mi
és important.
És important, i és el meu bisbe i sempre ho serà, és el bisbe Cases. El bisbe Cases va ser el més valent de tots els bisbes d'este temps. Va arribar a fer un discurs en plena transició, a poc de morir Franco, que va dir: en som continuadors de la fe, som País Valencià. Amb estricta fidelitat als orígens, al projecte inicial de la conquesta, tenim un deure sagrat per complir: mantenir encesa la flama de la fe del nostre rei, obrir la nostra terra, que perilla d'anegar-se en materialismes, cap als valors dels quals van lluitar els guerrers, els sants d'aquella edat mitjana. Pot ser que el cos infantil que van engendrar al segle XIII s'hagi tornat adolescent i sent en ell una rebel·lia contra els seus orígens, que afecten palpablement la seva mateixa estructura com a poble. L'Església, al nostre país, ha de mantenir la serenitat i fidelitat més estricta a aquella fe, amb obres que va esperar Jaume I i que va anar realitzant humilment al llarg de la seva vida. Mentre estava al seminari, es feia absolutament tot en valencià. Absolutament és absolutament. En una ocasió vaig presenciar jo, en una processó a Castelló, acompanyant el bisbe Cases, jo anava d'acòlit, era un xiquet o un adolescent, com alguns en la processó, en el Santíssim Sacrament allí, ens insultaven, o pensaven ells que ens insultaven, diguem-nos catalanistes, enmig d'una processó. I això és el beaterio d'esta gent, que exclou a qui ells volen, i igual són ells els que se'n van a l'infern. Allí rebíem la revista Saó, que per cert va escriure gent boníssima, com Joan Fuster, com també la catedràtica de Vila-real, no m'és el nom, que també va ser socarrada major. Allí va escriure moltíssima gent de molta cultura. Esta revista, en la que també va participar o va col·laborar el bisbe Cases en el seu finançament, va ser fundada l'any 76. Per què? Per el valencià Josep Antoni Comas, que era un mossèn, i mossèn Vicent Cardona. I, per cert, en l'any 2009 la Generalitat Valenciana li cancela totes les subvencions i la boca doncs, a sobreviure com pot. Fins ara sobreviu. Apareix allí el bisbe Joan Antoni Reig Pla. Quan apareix el bisbe Joan Antoni Reig Pla, ens diu que el valencià eliminat. Mentrestant, s'havia publicat la Bíblia Valenciana de la Llengua. La Bíblia Valenciana de la Llengua la va publicar cap al final el bisbe Cases, com va poder, perquè era un projecte majúscul i era un projecte molt gran, traduir o adaptar tota la Bíblia a les formes valencianes. Jo vaig estar en algun dels traductors, en el piloner de textos, i ahí se tenia en compte el text en grec original, el text en hebreu de l'Antic Testament. Ho dic perquè aquests quatre evangelis que diuen els actuals secessionistes que estan traduïts per este mossèn, que bàsicament el tinc així, el que tenia era en Betja, mossèn Josep Almiñana, que per cert s'assembla moltíssim al text que ha publicat el mossèn Benavent, però estan basats en la Vulgata. Vull dir, això des del punt de vista traductològic és un absurd complet.
Quan parles de la Vulgata...
La Vulgata fa molt de temps que no s'utilitza per a traduir les Sagrades Escriptures perquè està en llatí i el llatí és una traducció del grec, aleshores s'ha d'anar a la font, que és el grec. Vull dir, això és un... no sé com dir-ho, un exercici de prova, sí. Però no és una cosa seriosa, ho sent molt, vull dir, la Bíblia Valenciana Interconfessional era seriós, n'hi havia tot un equip enorme de traductors, jo ho vaig veure, aquí n'hi havia com a mínim 40 persones implicades, més les que va haver en la versió original de la BCI, que devien ser com 200, no exagere. Sí, sí. Així un senyor, perquè li cau malament, un altre senyor fa un evangeli traduït d'una Vulgata que ja feia anys que això no es feia i ara diuen estos que ni s'hauran llegit ese llibre, jo el tinc així,
Sí, 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 l'estim bé físicament,
Ni se l'hauran llegit, jo me l'he llegit, jo el tinc, bueno, tinc una col·lecció, com bé sabeu, i ells diuen que, vamos, que això és meravellós, ho sent molt. Des del punt de vista tècnic, i jo soc traductòleg i puc dir,
clar,
està fatal, vull dir, i ja no dic per el model lingüístic, que hi ha coses que fins i tot les puc compartir, formes valencianes que em sembla bé, vull dir, per què no, però no és així com ens ho estan contant, vull dir, i Reig Pla, doncs bàsicament que fa eliminar-ho absolutament tot, allí de la nit al dia ens diu que ja no podem utilitzar més els textos en valencià. A mi m'ha donat molta pena, de veritat, perquè van passar d'aplicar la doctrina de l'Església, de fer classes de valencià allí mateix al seminari, a pràcticament perseguir la llengua. El cançoner que havia fet el bisbe Cases, la Bíblia, després de tot el treball, Joan Antoni Reig Pla, en una entrevista al diari, la va arribar a desautoritzar, després de tot el que va representar. Un treball immens. I d'alguna manera és necessari que el bisbe doni el que s'anomena nihil obstat, és a dir, l'autorització a un text per a que els cristians la puguen fer servir. I la va relegar a no se sap què. Després hi ha l'altre bisbe que ha vingut, el bisbe Casimiro, i jo crec que el valencià directament és com si no existira. Perquè res pla s'ha de dir la de Cocentaina, i almenys pues, en alguna homilia, vull dir, alguna coseta fea. Poc, però alguna cosa fea. Però l'altre, res.
Si parlem del primer programa, quan vas parlar de que Jesús deia que tenien que parlar en cada u en la seva llengua, al final tenim que anar a aquest primer moment en el programa en el que tu dius que el que s'ha de fer és parlar en cada u o explicar els evangelis en la llengua de cada u.
Efectivament. Però clar, necessitem gent valenta, com l'arquebisbe de València.
Però tenim que ser gent valenta, al final és ser gent normal, és a dir...
També tens raó.
Quan arribes a un lloc, si tu intentes ser... o intentar agarrar les costums d'aquesta gent, jo crec que eres més ben rebuda, no? Al final, no sé, això és la meva opinió i la meva forma de pensar, no?
Jo, de fet, crec que els quatre evangelis publicats en valencià són un pas, però són un pas molt insuficient, perquè és una ironia molt trista que la Facultat de Teologia de València estiga dedicada a Sant Vicent Ferrer, que, com ja hem dit, sempre i a tota Europa va predicar en valencià, i que allí el valencià siga inexistent o anecdòtic. Vull dir que han de canviar moltíssimes coses per a que l'Església apliqui la seva mateixa doctrina al País Valencià. Jo no sé altres territoris, però sí que ho he viscut des de dins, de veritat. O sigui, no hi ha pràcticament en l'actualitat, llevant d'este aire fresc de l'arquebisbe de València, cap moviment per aplicar el Concili Vaticà II, ja veus tu, que vull dir, és que és una obligació dels bisbes. I tot perquè els bisbes també reben pressions, evidentment reben pressions polítiques també, no? I no li interessa a certa classe que l'Església siga una església del seu país. Probablement, jo no ho sé, perquè fa molt temps que vaig deixar tot això, però si l'Esperit Sant està inspirant a l'Església i l'Església està incomplint la seva mateixa doctrina...
Se ho hauran de fer mirar.
Se ho hauran de fer mirar.
Dona compte, jo, per exemple, jo penso en valencià, per tant, si jo escolte un sermó en valencià, segurament em calarà més, eh?
Clar, és que això és la ironia, no? Que alguns... jo recordo una imatge, una notícia d'una senyora que estava indignada perquè havia anat a una església de Mallorca i havien fet la missa en català. El primer estava allí fent turisme. Vull dir, allí n'hi ha una comunitat de fidels que igual són ells mateixos els que li han demanat al retorn, fes-la en la nostra llengua. I després anem a veure, però és que jo crec que és una miqueta de desconeixement. El Novus Ordo, és a dir, el text litúrgic, és el mateix per a tot el món. Per tant, si tu eres un bon cristià catòlic, tu t'has de conèixer aquest text. I jo he entrat a una església d'un altre país en una llengua que desconeixia, i perquè sempre n'hi ha un troset que és en grec, com el Kyrie Eleison, o un troset que és en llatí, tu saps més o menys per on van. I en el sentit de la litúrgic, el més important és que tu la seguisques i que comulgues, que combregues, perquè la missa, al ser la mateixa, la pots seguir, i serà el missatge del Concili Vaticà II. És a dir, abans se feia tot en llatí, i a mi el llatí m'encanta, és una llengua preciosa, perfecta, bonica, però no n'hi ha cap problema en traduir, perquè ho explica clarament el Concili Vaticà II, perquè aquesta missa és igual per a tots. Per tant, quan tu vas a una missa en un altre idioma, que ja te coneixes en el teu idioma, estàs seguint la missa igual que tots els cristians. Per tant, el problema el tens tu en els ulls que ho veus, i en els ulls que veus el valencià. Jo crec que convide a que reflexionin si realment se senten cristians, si això és una actitud cristiana, per seguir el valencià.
Pues Santi Cortells, sonen les dos. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
I a tots vostès, en esta música preciosa els deixem, escolten-la, i que passen un molt bon cap de setmana.